Artur Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Fas cara de cansat.
Sí.
Per què? Què portes entre mans? Sé que hi ha alguna inauguració a la vista.
Inaugurem la setmana que ve el nou espai nostre, al carrer Bailèn 19. Després de 75 anys al barri gòtic, ens hem canviat de seu.
I com es dirà, la galeria, igualment?
Igualment. El que passa que
Artur Ramon, Art.
El que passa que canviem tot el concepte, tot el model de negoci, fem un canvi important. Sí, i estic ara doncs en plenes preparatius de tot.
Recorda
això.
Recorda l'adreça.
Bailèn 19, entre Ausias Marc i Casp.
Nova galeria d'Artur Ramon, al carrer Bailèn 19. Ara nosaltres, com sempre fem en aquest espai, és vincular alguna de les notícies de la setmana, dels últims dies, amb obres d'art. Aquest és el negociat de l'Artur Ramon. I avui ens fixarem en el món dels metges i de la medicina. I per què? Doncs perquè avui, dissabte, és el Dia Europeu per a l'ús prudent dels antibiòtics, en què es fa una crida al consum responsable perquè la utilització inadequada d'aquests medicaments afavoreix les resistències i dificulta el tractament de les infeccions. I com que som a punt ja d'arribar a l'hivern, entre tardor i hivern, i comencen a haver-hi constipats i refredats i grips, doncs val la pena reivindicar l'ús responsable i conscient dels antibiòtics. Doncs això, avui amb l'Artur Ramon ens posem la bata blanca. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the... I comencem, Artur, amb un dels quadres més coneguts pel que fa a la cirurgia en el món mèdic, no?
És el quadre que surt a totes les enciclopèdies, a tots els tractats. És el quadre, sens dubte, més de referència, la lliçó d'anatomia del doctor Nicolas Talp de Rembrandt. És un quadre que va pintar Rembrandt quan només tenia 26 anys, és a dir, molt jove, el 1632, i es pot veure al Mauritshuis de la Haia, que juntament amb el Rijksmuseum d'Amsterdam és un dels grans museus d'Holanda. Aquest quadre, veritablement, és molt intrigant, eh? Si t'adones d'aquest grup de personatges al voltant d'aquest cadàver, veritablement
sí.
Té una força...
amb aquesta cara de voler saber, no? D'aquesta cara
sí.
De curiositat, no? De tots els estudiants, entenc.
Fixa-t'hi que n'hi ha alguns que volen saber, sobretot els dos primers, que s'hi fixen molt, però hi ha altres que tenen una actitud més de refuig, com la que tindríem segurament nosaltres.
De mig girar la vista, no?
Davant d'una autòpsia. Jo no m'hi veig allà abocant-m'hi. En canvi, es veu molt bé tots aquests moviments diferents, que està molt en el clima de l'època. En aquest moment pensem que Descartes estava exiliat a Holanda i ell estava estudiant el moviment de l'ànima. Pensem que Galileu al mateix temps estava estudiant el moviment dels planetes i Rembrandt està aquí estudiant el moviment del cos i d'aquests personatges al voltant d'aquest cadàver, aquesta dissecció pública. Pensa que només se'n feia una a l'any.
Un a l'any.
Per tant, sabem que aquesta es va fer exactament el 16 de gener de 1632 en el Teatre Wack. Dic teatre perquè, veritablement, aquestes disseccions eren espectacles.
Un espectacle públic,
eren
no?
Eren espectacles on la gent hi anaven i anaven cridats pel morbo que representa doncs, veure això. Per què es feien a l'hivern? Naturalment perquè el cos es podia mantenir millor. I el cos sempre estava encara calent. Aquest sabem perfectament que pertanyia a un criminal que es deia Aris Kin, 41 anys, que havia mort el mateix dia, havia estat executat el mateix dia a la forca per acusat doncs d'un robatori. Per tant, tenim molt ben traçades totes les dades d'aquest quadre, tot i els quasi 3 segles i mig que el contemplen.
És interessant l'ús de la llum, és importantíssim aquí, sí. Perquè hi ha la blancor de la mort... No?
És el cadàver? És el que els antics deien la umbra mortis. que és aquesta petita ombra que com si fos un antifàs,
sí, sí,
vela els ulls d'aquest cadàver, que a més fixa't el contrast entre aquest cadàver, que és com de vainilla, i aquests personatges que tenen aquest negre descarbat. Pensa que tots aquests... aquest és el primer quadre de grup que va fer Rembrandt, el primer quadre important de grup, i és un encàrrec del gremi de cirurgians. I tots aquests que surten són cirurgians que van pagar per sortir. És a dir, que van haver de fer una aportació per pagar el quadre i poder sortir.
I passar a la posteritat.
I passar a la posteritat.
Òbviament, també és interessant el contrast de la vermellor dels tendons del braç que, sí, que el metge aguanta amb unes pinces, no? Per tant, es produeix com una combinació molt equilibrada, no?
Un moviment, fixa't, és tot un moviment al voltant.
Sí, com circular.
Com circular, com quasi psicodèlic, al voltant d'aquest metge que està estudiant. S'han fet estudis recents i veritablement es veu que la dissecció d'aquest braç és perfecta, però hi ha alguns problemes també de tipus anatòmic que Rembrandt en aquell moment no va controlar o no dominava. Aquest quadre és d'un realisme increïble. El primer Rembrandt és molt realista. A mesura que avança, es va fent cada vegada més la seva pintura com més diluïda, més líquida. Comença amb un estil molt descriptiu i acaba sent molt narratiu.
I això per què?
Jo crec que perquè la seva evolució... Pensa que Rembrandt, per exemple, no va viatjar, per tant no va veure els italians ni res de tot això. Ell fa una evolució molt interessant i la fa sempre que està molt vinculada a la seva biografia.
Molt neta d'influències, per tant.
Netíssima d'influències, però la seva pròpia vida el marca molt. Pensa que Rembrandt té una joventut molt exitosa, és un personatge molt ric i acaba completament arruïnat. Hi ha molts problemes. Problemes, la dona se li mor, la seva nova amant no és acceptada, i a més després acaba completament amb problemes veritablement sense poder pràcticament ni menjar. I això es veu a la pintura. La seva pintura última, els últims autorretrats, són molt, molt... això, molt líquids, molt narratius, molt... es veu molt el drama de la seva vida. Mm-hmm. A mi és un pintor que em fascina. Jo faig un dels jocs que faig als museus, quan una sala de Rembrandt, que tot és Rembrandt, és datar els quadres per la seva biografia. Aquest deu ser de l'any 40 o del 33.
Perquè amb el traç...
Sí, llavors ho apunto en una llibreta i vaig a mirar si m'equivoco o no. És un joc que, si coneixes Rembrandt, és interessant.
Per veure tota l'evolució,
sí,
no?
Sí, i a vegades t'equivoques d'un any o dos, però és molt, molt, molt interessant.
Fantàstic. Si tornem a aquesta obra, Artur, també veiem un llibre obert davant del cadàver i que un dels estudiants aguanta o té una llista a la mà. Com que sabem tants detalls d'aquest quadre de Rembrandt, sabem que hi posa la llista, sabem de què va aquest llibre...
Mira, el llibre se sap perfectament. El llibre és De humani corporis fabrica, és a dir, de l'estructura del cos humà, d'Andrea Vesalio, que era el tractat d'anatomia més important italià, però que corria des del Renaixement, i que l'Amsterdam de 1632 doncs els cirurgians coneixien. La llista és aquest personatge que està notant tots els que participen en aquesta dissecció de tema totalment, ja dic, públic. Ells són els que es poden apropar més, però això ens hem d'imaginar que està passant en un teatre. Saps aquelles aules que veiem inclús als universitats americanes, que van cap a dalt? Doncs això es produïa en aquests escenaris. I en aquest teatre de UAC, a Amsterdam, ja la gent esperava amb ànsia aquest primer d'any per tenir l'espectacle de la dissecció pública.
Clar, si només era un cop a l'any.
Era un cop l'any. I tot això en el món... Pensa que en el món antic, on no hi havia masses distraccions, tots aquests espectacles de sang i fetge agradaven moltíssim. Les execucions públiques, la forca... tot això...
No hi havia Walking Dead, ni sèries, ni Netflix...
Exacte, era la sèrie de l'època. La gent disfrutava enormement.
Imagina't el canvi de mentalitat.
No ha canviat tant. Ara ho veiem a través d'una pantalla...
Però clar, per veure-ho directament...
Molt millor, no? Deuria ser fantàstic.
Quin fetge, Artur.
I els artistes s'hi fixaven molt. Per exemple, Rembrandt té... Una de les coses que més m'agrada de Rembrandt són els seus dibuixos, perquè és com el seu carnet més privat. I té escenes de gent que ha estat... que han estat executats i que ell anava i ho dibuixava. Ell participava d'aquest interès o morbositat o curiositat, però a més doncs, ho dibuixava i ens ha deixat uns testimonis a manera de crònica extraordinaris. És un dels meus favorits.
No, ja es nota. Ens hem allargat aquí. Sí. Rembrandt, lliçó d'anatomia del 1632. Coneguem la segona obra vinculada al món de la medicina perquè avui és el Dia Europeu per a l'ús prudent dels antibiòtics. En mi, de la colchada, tienen mi cabeza vendada. Era una sesión de electroshocks para que recuperen la razón. El segon quadre també té a veure amb una autòpsia, amb una dissecció, i aquí sí que es veu exactament que això és una sala d'autòpsies, no un teatre, no?
Exacte.
Com el quadre anterior.
Aquest és un quadre d'Enrique Simonet que presenta aquesta dissecció, però feta només per un metge, és a dir, que ja no hi ha l'espectacle aquest que abans parlàvem, perquè a més hem fet un salt en el temps.
Sí.
Estem al segle XIX, estem ja dins aquest moment de finals del XIX, on apareix aquest realisme quasi científic, hospitalari, hi ha molts quadres que parlen d'aquest tema, i aquest és preciós, és un quadre molt gran que es troba al Museu de Màlaga, i fixem-nos amb el metge que està subjectant el cor d'aquesta noia que té aquí, en fi, el cadàver d'aquesta noia,
Estirada, i que
el cor i té aquesta relació quasi hamletiana amb el cor, no? I la noia té aquest cabell pèl roig tan bonic que
arrissat,
cau amb cascada,
sí,
que és fantàstic, arrissat. Aquesta noia sabem que era una prostituta pèl roja que havia mort, s'havia suïcidat feia poc, i per tant doncs la van agafar com a model. I veritablement a mi el que més em fascina d'aquest quadre és la llum que entra per aquest finestral, i hi ha aquests petits flascons amb formol que són una delícia, és un petit bodegó, com un fragment dins,
sí,
del quadre, que el trobo magnífic, com ho és també doncs aquesta taula de marbre blanc amb l'esponja, amb els elements de cirurgia, amb aquest bol ple d'aigua. És a dir, veritablement és un quadre meravellós d'un pintor que no és massa conegut, Enrique Simonet. És un pintor de Màlaga.
De Màlaga.
Que va treballar molt en aquest ambient de finals de segle, interessat per aquest realisme.
Jo estic atrapada amb la mirada del metge al cor. Aquest diàleg que s'estableix entre,
sí,
l'òrgan vital, no?
No, i que a més està en relació amb el títol. Diu, aún le late el corazón, no? És a dir, encara acaba de morir, però el cor l'ha tret. És molt gore, eh? És quasi com de Tarantino,
sí,
aquesta,
sí,
escena. És brutal. I llavors està mirant-se el cor mentre allà té la dona, doncs, absolutament...
Sí, com per descobrir que ha fallat,
sí,
no?
Sí.
O què li ha pogut passar.
I fixa't el pudor, eh? Perquè aquesta... Clar, abans no ho hem dit en el quadre Rembrandt, però la idea aquesta del cos estirat així sempre és una reminiscència de les escenes de Crist ressuscitat, que és claríssim en el de l'anatomia del doctor Talp. Però aquí és com una mena de versió femenina en la que a través d'aquest llençol blanc li ha tapat una mica el pit i li ha tapat sobretot el sexe pel pudor també de l'època, no?
Sí, sí, sí. I tot i ser una imatge de mort, la bellesa és infinita aquí.
Sí.
Tot és bonic, no? Els flascons que deies tu, no? Amb el formol, l'esponja, aquest cos estirat amb la mà d'ella morta, no?
Que està com completament morta.
Sí.
Fixa't que això que dèiem del llençol arriba just al maluc, arriba en el punt,
sí,
just, no l'ha posat ni més alt ni més baix,
sí,
no? I després jo sempre tinc una teoria que es veu molt en la història de l'art, que l'altra cara de la moneda de Thanatos, i això ja ho explica Freud, i està,
sí,
molt,
sí,
explicat, i Batall, i tots, però és veritat que és així, l'altra cara és Eros. Per tant, és però no és Eros com amor, eh? Com amor, és com a sexe. O sigui, és l'antídot de l'amor, que és en el fons és la
creació
vida,
de la vida.
Clar, i és això.
Fantàstic aquest quadre d'Enrique Simonet. Anem per la tercera obra, pel tercer quadre. Avui, metges, forenses, malalts, hospitals, parlem de medicina, tot i que de moment nosaltres ens sentim molt i molt bé. Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. m'asseguri que ens sentim bé, perquè la dona que està estirada amb aquell llit del quadre que portes està bastant fotuda, eh?
Està malament, li queda molt poc. Pensa que aquest és un quadre, tots els oients el recordaran, és Ciència i Caridad, és un dels quadres més importants de Picasso, del Picasso jove, i que es pot veure al nostre Museu de Barcelona. Mm. Aquest quadre el va pintar Picasso sent molt i molt jove, amb 15 anys, el 1897, i el va pintar seguint aquesta estela de Simonet, que dèiem, d'aquest realisme social, molt influenciat també de la literatura de Zola i de tots els francesos, i molt dins del seu temps, de la seva època. El pare de Picasso, que és una història molt interessant, la de José Ruiz Blasco, ell tenia l'obsessió que tenim tots els pares de que els nostres fills aconseguissin el que nosaltres no hem aconseguit.
Clar.
Per tant, ell volia que... ell era professor, catedràtic,
de pintura, no?
Però volia que el seu fill tingués molt èxit.
Fos el millor.
I des de petit ja el va preparant. És a dir, el cas de Picasso és el cas una mica d'aquests nens prodigi, tenistes, que el pare tot el dia els està forçant per ser els millors.
Bueno, per projectar, no? El que tu no has
per
pot fer.
Per projectar les frustracions i ho aconsegueixen. I llavors, clar, Picasso, hi ha una escena molt bonica que la cita el Roland Penrose a la seva biografia, que el pare li deixa doncs els seus estris de pintura i se'n va a donar classes a Llotja, quan ja estan instal·lats a Barcelona, i quan torna, Picasso ha pintat uns coloms tan fantàstics que el pare decideix entregar-li tot i no torna a pintar mai més, perquè veu que amb 14, 15 anys el fill és millor que ell. El fill és un geni i ell no, ell és un bon professor. Llavors aquí vol que guanyi un premi de l'Exposició Universal i aconsegueix que li donguin la segona medalla a Màlaga. I presenta aquest quadre en el que el model, el metge que està tocant el pols d'aquesta malalta, que està pràcticament moribunda, és el propi pare.
És el pare de Picasso.
És el pare, José Ruiz Blasco. I la model, que és aquesta mig morta, juntament amb el nen, era una captaire que Picasso va contractar per 10 pessetes. La monja, que representa l'assistència social que hi havia en totes aquestes escenes, la va agafar segurament doncs, també, o era una model de l'època, o un amic seu que el va disfressar de monja. Però Picasso, amb el seu entorn més familiar, pot aconseguir aquests models, perquè aquest quadre està pintat fent aquesta escena del natural,
sí, sí,
per pintar aquesta obra que veritablement és molt bona, tenint en compte l'edat que té Picasso.
15 anys, tu, 15 anys.
Clar,
el 1897, aquesta obra, Ciència i Caritat, una obra fantàstica també per il·lustrar aquest Dia Europeu per a l'ús prudent dels antibiòtics. Avui amb l'Artur Ramon hem parlat d'això, de metges, hospitals, medicina, i ens ho hem passat la mar de bé, tot i que el tema és una mica delicat. Ens retrobem demà, Artur, una abraçada.
Fins demà.